gonna shine on everything.
Bon dia. Salut pren el control directe de les residències per a la gent gran després de les queixes del sector i després d'un miler de víctimes als geriàtrics. El govern fa un cop de timó i crea un únic comandament per dirigir aquests centres. El fins ara responsable d'aquest sector, el conseller Shakir El-Homrani, compareixerà avui al Parlament per justificar una crisi que manté en tensió molts ajuntaments que tracten a diari aquests centres. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha traslladat directament els canvis de gestió al món local en una reunió telemàtica. Així comencem una edició més del Notícies en Xarxa. Avui és dijous, és 9 d'abril, és Dijous Sant, i realment som a les portes de la Setmana Santa més atípica de tots els temps. No els parlarem d'operació sortida, no els parlarem d'ocupació hotelera. Continuarem parlant d'aquest confinament i d'aquesta crisi sanitària que ens obliga un dia més a continuar fent el Notícies en Xarxa des de casa. Un Notícies en Xarxa que té aquestes altres informacions. Continua la tendència a la baixa al volum de contagis i de morts per la Covid-19 a uns nivells que no es veien des de feia dues setmanes. Del global de positius, 5.000 corresponen a personal sanitari. El Congrés validarà avui una nova pròrroga de l'estat d'alarma fins al 26 d'abril que permetrà tornar a la feina als treballadors no essencials a partir de la setmana que ve. Una decisió que no agrada al govern de la Generalitat, que insisteix en que caldria mantenir el confinament total. Interior incrementa i intensifica els controls per carretera per perseguir de manera més eficient aquells que se saltin el confinament per Setmana Santa. Ho fa després de detectar més desplaçaments cap a segones residències i crida la col·laboració dels ajuntaments per denunciar-ho. El Departament d'Educació ultima la compra de paquets de dades per fer-los arribar al 15% de famílies que es calcula que tindran problemes per seguir el curs telemàticament a partir de dimarts vinent. També té a punt per repartir uns 100.000 dispositius. Caiguda en picat i sense precedents de les vendes de mones en el que serà el dilluns de Pasqua més atípic de tots els temps. Molts establiments han potenciat les vendes de mones a domicili i en format més petit. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya reclama un pla de xoc de 25 milions d'euros per salvar l'economia de les entitats sense ànim de lucre. El document inclou 26 mesures que tenen per objectiu reduir la despesa i garantir els ingressos dels clubs. Fem un compte a la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia. Comencem aquesta jornada amb temperatures que són força similars a les d'ahir, excepte cap a les comarques de Girona, on respecte a les d'ahir sí que han baixat. També comencem i arrenquem el dia amb la presència d'alguns núvols baixos que s'han d'anar trencant ràpidament, també d'algunes boires que també aniran a menys. I avui s'espera que faci sol i de cara al migdia tornarem a parlar d'un ambient força primaveral, amb aquests valors màxims que tornaran a enfilar-se fins als 21, puntualment 22 graus, per tant, temperatures molt i molt agradables. Aquestes temperatures més altes s'han de registrar a Ponent o bé fins i tot en alguns sectors de les comarques gironines. També cal destacar que han de créixer nuvolades de nou cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu, on també cauran alguns ruixats de caràcter local. A diferència d'ahir, no han de ser tan destacats i sí que localment podran anar acompanyats d'alguna tempesta. També cal destacar, ja per acabar, que de cara al final del dia es formaran núvols baixos a punts del litoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Salut assumeix el comandament directe i únic de les residències de gent gran. Després de les queixes del sector i després d'un miler de víctimes en aquestes residències, la Generalitat fa un cop de timó i passa aquesta competència només al Departament de Salut. Fins ara estava en mans del Departament d'Afers Socials i Família. De fet, el titular d'aquest departament, Shakir El-Homrani, avui haurà de donar explicacions al Parlament.
El Departament de Salut es fa càrrec a partir d'ara de la gestió de les residències geriàtriques, després que el nombre de morts en aquest centre s'hagi duplicat en pocs dies, arribant a més d'un miler. El seu pla estratègic ha canviat de mans i ja no serà qüestió d'afers socials i famílies. El seu titular fins ahir, el conseller Shakir El Homrani, ha explicat el canvi.
Com que som ara absolutament conscients de que ara mateix el que ha de prevaldre és el criteri sanitari entorn dels nostres avis i àvies, hem decidit que, en aquest cas, lideri el Departament de Salut l'atenció a tots els centres residencials del país.
Homrani ha explicat que els trasllats d'avis amb patologies i grans dependències són molt complexos perquè cal assegurar-se que on van a parar tindran les necessitats cobertes. El president Quim Torra i el govern s'han reunit aquest dimecres al matí amb els representants de les residències, que han demanat bàsicament tenir més equips de protecció i algun ha dit que s'han sentit sols. Homrani compareix avui dijous al Parlament.
Des de l'Ajuntament de Barcelona reclamen que el canvi en la gestió de les residències del Departament d'Afers Socials i Famílies a la Conselleria de Salut es tradueixi en un desbloqueig de la situació crítica dels centres. A l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, no l'han convençut les paraules del conseller Homrani. Colau demana celeritat i que es facin un mínim de 100 trasllats diaris de residents amb símptomes de la Covid-19 als espais habilitats als hotels i pavellons municipals.
Si ahir eren 700 persones simptomàtiques a les residències de Barcelona, avui ja són més de 800 persones que són simptomàtiques a les residències de Barcelona. I quan parlem de l'urgència dels trasllats, estem parlant exactament d'això, de que cada dia compta, de que hem de treure aquests casos simptomàtics per evitar que el nombre de contagis i, per tant, el nombre de defuncions segueixi augmentant exponencialment.
I al municipi del costat, Sant Adrià de Besòs, la situació també és greu. A la residència de gent gran Matacàs han mort 36 persones des de l'inici de la crisi del coronavirus. L'Ajuntament demana ajuda urgent a la Generalitat perquè, si és necessari, intervingui al centre, com ja va fer fa una setmana a una altra residència de la ciutat.
Davant el neguit creixent de molts ajuntaments per la situació de les residències amb la crisi del coronavirus, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha volgut traslladar personalment al món local aquest canvi de competències en la gestió dels geriàtrics. És per això que ha mantingut una reunió telemàtica amb els líders de les principals entitats municipalistes, com la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, o el president de l'Associació Catalana de Municipis, Lluís Soler. Aquest últim s'ha mostrat convençut que els testos massius seran un bon camí per estrènyer el setge a la pandèmia.
També hem abordat diferents temes de la pròpia crisi sanitària que ens preocupen moltíssim, és a dir, el que seria, i en base a el que acaba passant la propera setmana, encara més. Estem parlant dels testos generalitzats, de la garantia de l'estament d'EPIs i en quines instruccions s'han de donar, o el tema de les dades de salut perquè puguen ser homogènies a tot el país i en referència als alcaldes que puguin tindre les dades més concretes i necessàries per a la seva tasca.
Soler ha destacat també la necessitat d'un pla socioeconòmic sòlid per afrontar el futur amb garanties.
El Congrés de Diputats celebra avui sessió plenària per votar la nova pròrroga de l'estat d'alarma fins al 26 d'abril i les mesures econòmiques per afrontar la crisi laboral que ha provocat el Covid-19. Està previst impulsar 3 decrets econòmics sobre la limitació de l'acomiadament vinculat al coronavirus, el permís retribuït recuperable i les ajudes a col·lectius vulnerables i a pimes. Mesures, totes elles, encaminades a pal·liar el perjudici provocat per un confinament que encara ha de durar.
Igual que el principio fue el proceso en varias etapas, el final, la desescalada, también lo será. En ello trabaja un amplio equipo integrado por epidemiólogos, tecnólogos y profesionales del máximo nivel de varias disciplinas, que están elaborando un plan para abordar esta transición. Su objetivo es doble: conseguir reanudar progresivamente la actividad económica y social y a la vez mantener controlada la propagación del virus.
Des de la Generalitat per ara no pensen en el desconfinament i demanen al govern de Pedro Sánchez que mantingui el tancament total a Catalunya.
Sobretot el que hi ha és incertesa. Incertesa en saber aquest desconfinament fins on arribarà. Incertesa de si serà gradual o com serà. En quines condicions i quins treballadors hauran d'anar a la feina. Quins sectors podran i quins no podran tornar a treballar. Un desconfinament mal planificat avui pot ser preludi d'un segon confinament total. I això seria un desastre.
Dades esperançadores a Catalunya. S'ha registrat la xifra més baixa de morts des del 23 de març i els contagis es mantenen estables. Són 31.000 els positius i 3.148 les defuncions per la Covid-19. A les residències de gent gran en total s'han donat ja 2.374 positius, però aquesta jornada la mortalitat ha estat molt inferior. La corba de contagis no acaba d'invertir la tendència, tot i que la pujada s'ha desaccelerat lleugerament. A Espanya s'ha detectat un repunt a les darreres hores amb més de 6.000 casos nous. El nombre de pacients morts a causa del virus supera els 14.600. Madrid supera Catalunya en 10.000 casos i compta amb més de 5.500 morts. Castella-La Manxa i Castella-Lleó d'una banda i el País Basc i Andalusia de l'altra tenen tendències molt similars. Als Estats Units, nova jornada amb més de 2.000 morts i s'apropa al nombre de defuncions d'Espanya. A Itàlia s'ha reduït l'escalada de víctimes, tot i que continua amb les pitjors xifres de mortalitat. Alemanya i França segueixen un ritme de contagis semblant.
Els Mossos d'Esquadra intensificaran la pressió a la gent que trenca el confinament per anar a les segones residències. La policia incrementarà els controls després de detectar que el trànsit ha augmentat un 7% a la sortida de Barcelona i un 14% a l'entrada respecte a dilluns passat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha demanat també impulsar un treball conjunt amb els ajuntaments per denunciar actituds incíviques.
He demanat que s'iniciï un procés de treball conjunt de col·laboració amb els ajuntaments de Catalunya perquè també puguin denunciar aquestes actituds incíviques. I aquestes persones que decideixen trencar el confinament, aquestes persones que decideixen posar en risc a altres, siguin degudament sancionades.
Pel que fa a les actuacions policials, Buc ha informat de 3 accions per requeriment sanitari judicial i prop de 10.000 identificacions de persones.
Després que l'Hospital de Cerdanya alertés de l'increment d'un 20% de l'activitat per atendre persones no residents habitualment al territori, han estat molts els veïns i veïnes que han demanat respecte per als que viuen a la comarca tot l'any. Això han assegurat des de l'Hospital Transfronterer, posa en perill la població local i també la salut dels que venen, ja que el centre sanitari està preparat per atendre pacients de Cerdanya i el Capcí. Tant des del Consell Comarcal com des de l'Ajuntament de Puigcerdà reiteren la necessitat de no pujar a Cerdanya.
Estan fent i se seguiran fent controls policials i aixecant actes de denúncia. Persistir en voler anar a la segona residència constitueix una irresponsabilitat i un acte de desobediència greu.
En circumstàncies normals, la comarca es prepararia per rebre un gran gruix de visitants per Setmana Santa, que, a més, gaudirien d'un bon estat de neu a les pistes. La pandèmia actual, però, fa que es visqui una situació molt diferent i, com ha passat també les darreres setmanes, els carrers estan pràcticament buits.
En el cas de Lloret de Mar, asseguren que estan intensificant els controls als accessos perquè ja aquest cap de setmana passat han notat un repunt d'incompliments, persones que intentaven entrar al municipi per passar la Setmana Santa a les seves segones residències.
El cap de setmana passat, que va haver-hi un petit repunt a conseqüència, doncs, segurament del que alguna persona que vol venir a segones residències, doncs, se l'ha hagut de sancionar i se li ha hagut de ordenar la tornada al seu domicili habitual, a la seva residència habitual. Augmenten els controls als accessos a la població, fins i tot s'ha tallat algun camí.
Uns controls que Lloret reforcen amb un dron que funciona des de l'inici del confinament i que controla la unitat policial del municipi.
Repunt a la xifra d'ERTOs presentats en les darreres hores. Ja són més de 86.500 els expedients presentats a Catalunya i més de 630.000 els treballadors que han hagut d'anar a l'atur per culpa de la crisi del coronavirus. Es calcula que l'administració ha resolt al voltant d'un 41% del total. D'aquests, prop d'un 90% de manera favorable, un 3% han prosperat per silenci administratiu i un 6% han estat rebutjats. Per sectors, els més afectats en nombre de treballadors són els serveis de menjar i begudes, que inclouen la restauració. Després, el comerç del detall i l'engròs, l'educació i la fabricació de vehicles. Des d'ara, el govern facilita també les dades comarcals d'impacte de les suspensions temporals de feina. La comarca més colpejada és el Barcelonès, amb més de 200.000 treballadors. La segueix el Baix Llobregat, amb prop de 90.000, el Vallès Occidental, amb 80.000, l'Oriental, amb més de 30.000, i el Maresme i el Tarragonès també estan entre les més afectades.
Els quioscos han vist disminuir les vendes de diaris i revistes. Un dels motius és el tancament de bars i d'establiments com les perruqueries. Per la seva activitat han pres mesures de seguretat com mantenir les distàncies amb els clients o l'utilització de mascaretes i guants. A l'altre costat de la balança han vist com incrementaven les vendes de productes com les publicacions infantils i d'entreteniment com els sudokus.
Menys vendes perquè hi ha menys gent al carrer, els nens no surten, tot el tema aquest de fruits secs i caramels està parat, però bueno, anem funcionant en qüestió de revistes, diaris, crucigrames, tot aquest tema es ven bastant, i contes per nens també, venen els pares, sí.
Els estancs també han pres mesures de seguretat per atendre els clients, com la limitació d'aforament dels clients dins l'establiment. En aquest comerç molletà, a més, han instal·lat mampares de metacrilat per evitar el contacte a l'hora d'atendre la clientela.
El Departament d'Educació reforça els mitjans perquè els alumnes sense recursos puguin seguir el tercer trimestre telemàticament des de casa a partir del proper dimarts. Ha comprat paquet de dades i també repartiran dispositius mòbils a aquests alumnes que no en tinguin a casa. També alguns municipis han decidit reforçar la xarxa de connexions per cable per facilitar aquestes classes telemàtiques.
La propera setmana comença el tercer trimestre i els alumnes l'hauran de seguir des de casa i telemàticament. Una mesura sense precedents que genera força incertesa, sobretot pel fet que alguns infants puguin quedar-se enrere. I és que es calcula que un 15% de l'alumnat de Catalunya pot tenir dificultats tecnològiques per a l'ensenyament a distància. És per això que a Montornès, al Vallès Oriental, l'Ajuntament ha decidit ampliar i reforçar la xarxa wifi del municipi.
A partir d'un projecte europeu que ja estàvem implementant de noves antenes a municipi que facilitarien una senyal de wifi de qualitat, amb els tècnics s'està estudiant l'abast d'aquesta xarxa i volem fer un mapa de tots els carrers de Montornès per saber la disposició que tenim d'aquesta xarxa, així com també estem preparant una certa campanya solidària, diguéssim, perquè veïns que ja disposen de wifi a casa seva el puguin compartir.
L'Ajuntament de Tarragona també s'ha afegit a la campanya ciutadana Compartim Wifi i deixarà obert el senyal dels edificis municipals de la ciutat, així com el wifi exterior de la part alta. La mesura per facilitar l'accés a les xarxes també vol anar acompanyada d'un pla de xoc per fer arribar la tecnologia a totes les llars.
Imatge insòlita la de forns i pastisseries durant aquesta època de l'any. Habitualment els obradors estarien treballant a ple rendiment preparant mones de xocolata, fruita o mantega, però la situació de la crisi del coronavirus ho canvia tot, també les tradicions. El dilluns de Pasqua és una de les dates assenyalades en el calendari de tot pastisser, però en un any totalment atípic, les previsions dels professionals d'aquest sector no conviden a ser gens optimistes.
Jo tiro molt baix, entre un 15 i un 20% de venda, com a molt. I intento pensar una miqueta que hi haurà pares que premiaran els nens pel seu comportament que estan portant tots aquests dies. Perquè jo no sento dir res de nens que es portin malament ni res semblant. Són un exemple a seguir. A part de que podem parlar dels sanitaris i serveis, els nens són un exemple.
Per tal d'adaptar-se a aquest nou context i reinventar-se davant l'adversitat, diverses pastisseries han optat per oferir servei d'entrega de les mones a domicili. És la proposta que llancen alguns negocis per tal de fer-nos passar els propers dies d'una manera una mica més dolça.
La FECOL finalment ha decidit ajornar l'aplec del Caragol prevista del 22 al 24 de maig fins al segon cap de setmana d'octubre. El confinament i la prohibició d'organitzar esdeveniments massius han obligat a l'organització a traslladar la festa gastronòmica a la tardor, coincidint amb l'aplequet. Les assemblees, la setmana cultural, les caragolades solidàries o el Caragol Tour s'intentaran encaixar en el calendari al voltant de la gran celebració.
No es preveu cap diferència del maig a l'octubre. Sincerament estem contents perquè tots els proveïdors han respost a la nostra crida i pensem que tant a nivell logístic com a nivell de seguretat i resta de serveis que FECOI fique a disposició de les colles i al recinte dels nostres visitants, doncs ho tindrem tot a punt i no es preveu cap entrebanc en aquest sentit.
La cancel·lació no ha entrat en els plans de la federació al considerar que l'impacte econòmic a la ciutat no es pot menysprear.
El confinament forçat no ha aturat la creativitat dels alumnes del Conservatori del Liceu. Estudiants de l'aula de música moderna i jazz han versionat la cançó Valerie de Mark Ronson i Amy Winehouse. Sota la coordinació del professor Fèlix Serra, els alumnes l'han gravat des de diferents punts del país, cada estudiant en un lloc i amb un instrument diferent. Des de Barcelona, Sant Cugat, Sitges, l'Hospitalet de Llobregat i fins i tot Comillas, a Cantàbria. La situació fins i tot va obligar a improvisar alguns alumnes. Un noi que s'havia deixat la guitarra al conservatori va fer un shaker amb una llauna de cervesa i arròs i un altre va haver de tocar una part de la bateria amb un iPad i un coixí. El resultat es pot gaudir al YouTube de la Fundació Conservatori Liceu. La Traviata, una de les grans obres de Giuseppe Verdi, es podrà veure aquest divendres a les 8 de la tarda a les televisions locals de la xarxa. L'òpera, que també s'emetrà per streaming a la xarxa.cat, és una producció dels Amics de l'Òpera de Sabadell que es va presentar al Teatre Auditori de Granollers. Ara arriba a les televisions de proximitat de la mà de BOTV i de la xarxa audiovisual local. La Traviata és la història d'una prostituta que estima un home amb una generositat, noblesa i fidelitat superiors a les convencions burgeses de l'època, impossible entre un home i una dona que volen superar els seus condicionants de classe. La representació dels Amics de l'Òpera de Sabadell es va haver de cancel·lar a causa del coronavirus a Girona, prevista pel 13 de març, i a Lleida, una setmana després.
Amb l'objectiu de seguir apropant la cultura a la població, tot i el confinament, el Museu de les Terres de l'Ebre ha impulsat diferents iniciatives per seguir connectat amb la resta del món. El patrimoni natural i etnològic de les nostres comarques se pot consultar des de casa en només un parell de clics.
Estem parlant del Visit Museum, que ha ficat el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, on hi ha audioguies, on expliquem totes les sales permanents del museu. Estem parlant del Google Arts Project, on hi ha un projecte que vam fer fa un parell d'anys amb Google. Es pot visitar de forma virtual les sales permanents del museu l'Arqueologia de Terres de l'Ebre de la Pestora de Mitjana i l'Ebre Camí d'Aigua.
En les últimes setmanes, el museu també ha publicat alguns vídeos espectaculars del territori a vista d'ocell. A banda dels més de 16.000 objectes del museu, també conviden a visitar #museusenlinea, on es poden veure les col·leccions de 75 museus d'arreu de Catalunya. A més, des de #GoogleArtsCulture, també es pot gaudir dels objectes del fons arqueològic més destacats i tenir l'experiència de visitar museus de tot el món.
O s'actua o desapareixeran el 50% de clubs i entitats esportives de Catalunya. El president de la UFEC, Gerard Esteve, ha estat contundent a l'hora de demanar el que anomena Pla Marshall de l'Esport. Es tracta d'un conjunt de 26 mesures que tenen per objectiu bàsic reduir la despesa i garantir els ingressos de les entitats. Esteve, que ha recordat que l'esport català ha passat dels 160 milions d'euros al 2009 a 64 milions l'any passat, ha demanat a les administracions un pla de xoc de 25 milions d'euros per a les entitats esportives sense ànim de lucre.
Que això acabi aterrant a clubs i federacions. I nosaltres valorem, en un primer impacte, per poder salvar les entitats, aquests 25 milions d'euros de tot el sector. D'aquests 25, la Generalitat ja n'està aportant, insisteixo, al voltant dels 15 milions d'euros, i per tant, per a veure aviam com podem fer perquè la resta d'entitats puguin tenir aquestes ajudes.
La proposta de l'UFEC està coordinada amb les unions de federacions d'altres autonomies, com Madrid, Andalusia, l'Aragó o el País Basc.
Tres partits de Lliga Endesa més la Copa de la Reina és tot el que ha pogut jugar aquesta temporada Núria Martínez. La base mataronina va debutar en el clàssic de Lliga contra l'Avenida a mitjans de febrer, després de 5 mesos lesionada als isquiotibials. Però en menys un mes, l'he de deixar de nou les pistes.
Sense cap mena dubte, és la temporada més estranya que he viscut mai en els 20 anys que porto jugant a bàsquet. Començant per una lesió greu que no havia tingut mai, que per mi és una cosa especial, evidentment, i seguint per una inundació a Font de Jau i acabant per el coronavirus que ha sigut el que ho ha acabat de rematar, no?
De moment, la competició domèstica continua a l'espera o de noves dates o de donar-se per acabada. Mentrestant, les jugadores segueixen exercitant-se a casa amb el handicap que t'han separat aquests darrers dies, el de l'espai i del material.
Nosaltres, per sort, tenim algú de terreny i dono voltes al terreny o faig els meus exercicis, però no és el mateix que estar en dinàmica d'equip.
I tot i la distància entre les jugadores de l'Esparci Tilly, Martínez ha explicat que segueixen en contacte entre totes.
El Genet Internacional i Olímpic de Concurs Complet d'Equitació, Albert Hermoso, organitza el proper divendres una subhasta benèfica online d'aquest cavall, l'Atento, per recaptar fons per la lluita contra la Covid-19.
La competició no hi ha res i llavors pues, veig, la veritat és que vaig veure que el Messi va donar 1 milió d'euros, que el Guardiola va donar també molts diners. Jo no els puc donar aquests diners, però si puc ficar el meu granet d'arena, pues, m'encantaria fer-ho. I intentar, pues, això, a part de que el cavall tingui una casa perquè el cuidin i perquè faci feliç amb algun propietari, intentar ajudar una miqueta, pues, amb el que en mesura puguem, als sanitaris de l'Arnau.
La subhasta tindrà lloc el divendres 10 d'abril a les 8 del vespre i es realitzarà en directe al compte d'Instagram d'Albert Hermoso. Està previst que duri uns 15 minuts amb un preu de sortida de 3.000 euros i amb licitacions de 500 euros que s'aniran escrivint al fil directe d'Instagram. Serà el mateix Hermoso qui moderarà la subhasta i anirà donant informació addicional sobre el cavall.
A Naturgy tots els empleats treballem per treure't preocupacions i tenim un pla. Ajornar el pagament de factures durant 3 mesos i finançar-les a un any sense interessos. Obrir un servei de consulta mèdica per videotrucada. Pagar el comptat als nostres proveïdors. Assegurar el subministrament a tots els nostres clients, sobretot els vulnerables. I proporcionar energia sense cost als hotels medicalitzats. I tots a Naturgy continuarem treballant per posar-t'ho una mica més fàcil. Naturgy.
Amb els autònoms i les pimes, ajudant-los a tirar endavant mitjançant finançament i noves solucions. Amb els comerços, no cobrant-los les comissions mensuals dels TPBs. A CaixaBank estem amb ells i amb tu, ara més que mai. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia, protegir les persones més vulnerables i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon.
Bon dia. Salut pren el control directe de les residències per a la gent gran després de les queixes del sector i després d'un miler de víctimes als geriàtrics. El govern fa un cop de timó i crea un únic comandament per dirigir aquests centres. El fins ara responsable d'aquest sector, el conseller Shakir El Homrani, compareixerà avui al Parlament per justificar una crisi que manté en tensió molts ajuntaments que tracten a diari aquests centres. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha traslladat directament els canvis de gestió al món local en una reunió telemàtica. Així comencem una edició més del Notícies en Xarxa. Avui és dijous, és 9 d'abril, és Dijous Sant. I realment som a les portes de la Setmana Santa més atípica de tots els temps. No els parlarem d'operació sortida, no els parlarem d'ocupació hotelera. Continuarem parlant d'aquest confinament i d'aquesta crisi sanitària que ens obliga un dia més a continuar fent el Notícies en Xarxa des de casa. Un Notícies en Xarxa que té aquestes altres informacions. Continua la tendència a la baixa al volum de contagis i de morts per la Covid-19 a uns nivells que no es veien des de feia dues setmanes. Del global de positius, 5.000 corresponen a personal sanitari. El Congrés validarà avui una nova pròrroga de l'estat d'alarma fins al 26 d'abril que permetrà tornar a la feina als treballadors no essencials a partir de la setmana que ve. Una decisió que no agrada al govern de la Generalitat, que insisteix en que caldria mantenir el confinament total. Interior incrementa i intensifica els controls per carretera per perseguir de manera més eficient aquells que se saltin el confinament per Setmana Santa. Ho fa després de detectar un més desplaçaments cap a segones residències i crida la col·laboració dels ajuntaments per denunciar-ho. El Departament d'Educació ultima la compra de paquets de dades per fer-los arribar al 15% de famílies que es calcula que tindran problemes per seguir el curs telemàticament a partir de dimarts vinent. També té a punt per repartir uns 100.000 dispositius. Caiguda en picat i sense precedents de les vendes de mones en el que serà el dilluns de Pasqua més atípic de tots els temps. Molts establiments han potenciat les vendes de mones a domicili i en format més petit. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya reclama un pla de xoc de 25 milions d'euros per salvar l'economia de les entitats sense ànim de lucre. El document inclou 26 mesures que tenen per objectiu reduir la despesa i garantir els ingressos dels clubs. Fem un cop d'ull a la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada amb temperatures que són força similars a les d'ahir, excepte cap a les comarques de Girona, on respecte a les d'ahir sí que han baixat. També comencem i arrenquem el dia amb la presència d'alguns núvols baixos que s'han d'anar trencant ràpidament, també d'algunes boires que també aniran a menys. I avui s'espera que faci sol i de cara al migdia tornarem a parlar d'un ambient força primaveral, amb aquests valors màxims que tornaran a enfilar-se fins als 21, puntualment 22 graus, per tant, temperatures molt i molt agradables. Aquestes temperatures més altes s'han de registrar a Ponent o bé fins i tot en alguns sectors de les comarques gironines. També cal destacar que han de créixer nuvolades de nou cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu, on també cauran alguns ruixats de caràcter local. A diferència d'ahir, no han de ser tan destacats i sí que localment podran anar acompanyats d'alguna tempesta. També cal destacar, ja per acabar, que de cara al final del dia es formaran núvols baixos a punts del litoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Salut assumeix el comandament directe i únic de les residències de gent gran. Després de les queixes del sector i després d'un miler de víctimes en aquestes residències, la Generalitat fa un cop de timó i passa aquesta competència només al Departament de Salut. Fins ara estava en mans del Departament d'Afers Socials i Família. De fet, el titular d'aquest departament, Shakir El Homrani, avui haurà de donar explicacions al Parlament.
El Departament de Salut es fa càrrec a partir d'ara de la gestió de les residències geriàtriques. Després que el nombre de morts en aquest centre s'hagi duplicat en pocs dies, arribant a més d'un miler, el seu pla estratègic ha canviat de mans i ja no serà qüestió d'Afers Socials i Famílies. El seu titular fins ahir, el conseller Shakir El Homrani, ha explicat el canvi.
Com que som ara absolutament conscients de que ara mateix el que ha de prevaldre és el criteri sanitari entorn dels nostres avis i àvies, hem decidit que, en aquest cas, lideri el Departament de Salut l'atenció a tots els centres residencials del país.
Homrani ha explicat que els trasllats d'avis amb patologies i grans dependències són molt complexos perquè cal assegurar-se que on van a parar tindran les necessitats cobertes. El president Quim Torra i el govern s'han reunit aquest dimecres al matí amb els representants de les residències, que han demanat bàsicament tenir més equips de protecció i algun ha dit que s'han sentit sols. Homrani compareix avui dijous al Parlament.
Des de l'Ajuntament de Barcelona reclamen que el canvi en la gestió de les residències del Departament d'Afers Socials i Famílies a la Conselleria de Salut es tradueixi en un desbloqueig de la situació crítica dels centres. A l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, no l'han convençut les paraules del conseller Homrani. Colau demana celeritat i que es facin un mínim de 100 trasllats diaris de residents amb símptomes de la Covid-19 als espais habilitats als hotels i pavellons municipals.
Si ahir eren 700 persones simptomàtiques a les residències de Barcelona, avui ja són més de 800 persones que són simptomàtiques a les residències de Barcelona. I quan parlem de l'urgència dels trasllats, estem parlant exactament d'això, de que cada dia compta, de que hem de treure aquests casos simptomàtics per evitar que el nombre de contagis i, per tant, el nombre de defuncions segueixi augmentant exponencialment.
I al municipi del costat, Sant Adrià de Besòs, la situació també és greu. A la residència de gent gran Matacàs han mort 36 persones des de l'inici de la crisi del coronavirus. L'Ajuntament demana ajuda urgent a la Generalitat perquè, si és necessari, intervingui al centre, com ja va fer fa una setmana a una altra residència de la ciutat.
Davant el neguit creixent de molts ajuntaments per la situació de les residències amb la crisi del coronavirus, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha volgut traslladar personalment al món local aquest canvi de competències en la gestió dels geriàtrics. És per això que ha mantingut una reunió telemàtica amb els líders de les principals entitats municipalistes, com la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, o el president de l'Associació Catalana de Municipis, Lluís Soler. Aquest últim s'ha mostrat convençut que els testos massius seran un bon camí per estrènyer el setge a la pandèmia.
També hem abordat diferents temes de la pròpia crisi sanitària que ens preocupen moltíssim, és a dir, el que seria i en base a el que acaba passant la propera setmana encara més. Estem parlant dels testos generalitzats, de la garantia de l'estament d'EPIs i en quines instruccions s'han de donar, o el tema de les dades de salut perquè puguen ser homogènies a tot país i en referència als alcaldes que puguin tindre les dades més concretes i necessàries per a la seva tasca.
Soler ha destacat també la necessitat d'un pla socioeconòmic sòlid per afrontar el futur amb garanties.
El Congrés de Diputats celebra avui sessió plenària per votar la nova pròrroga de l'estat d'alarma fins al 26 d'abril i les mesures econòmiques per afrontar la crisi laboral que ha provocat el Covid-19. Està previst impulsar 3 decrets econòmics sobre la limitació de l'acomiadament vinculat al coronavirus, el permís retribuït recuperable i les ajudes a col·lectius vulnerables i a pimes. Mesures, totes elles, encaminades a pal·liar el perjudici provocat per un confinament que encara ha de durar.
Igual que el principio fue el proceso en varias etapas, el final, la desescalada, también lo será. En ello trabaja un amplio equipo integrado por epidemiólogos, tecnólogos y profesionales del máximo nivel de varias disciplinas, que están elaborando un plan para abordar esta transición. Su objetivo es doble: conseguir reanudar progresivamente la actividad económica y social y a la vez mantener controlada la propagación del virus.
Des de la Generalitat per ara no pensen en el desconfinament i demanen al govern de Pedro Sánchez que mantingui el tancament total a Catalunya.
Sobretot el que hi ha és incertesa. Incertesa en saber aquest desconfinament fins on arribarà. Incertesa de si serà gradual o com serà. En quines condicions i quins treballadors hauran d'anar a la feina. Quins sectors podran i quins no podran tornar a treballar. Un desconfinament mal planificat avui pot ser preludi d'un segon confinament total. I això seria un desastre.
Dades esperançadores a Catalunya. S'ha registrat la xifra més baixa de morts des del 23 de març i els contagis es mantenen estables. Són 31.000 els positius i 3.148 les defuncions per la Covid-19. A les residències de gent gran en total s'han donat ja 2.374 positius, però aquesta jornada la mortalitat ha estat molt inferior. La corba de contagis no acaba d'invertir la tendència, tot i que la pujada s'ha desaccelerat lleugerament. A Espanya s'ha detectat un repunt a les darreres hores amb més de 6.000 casos nous. El nombre de pacients morts a causa del virus supera els 14.600. Madrid supera Catalunya en 10.000 casos i compta més de 5.500 morts. Castella-La Manxa i Castella-Lleó d'una banda i el País Basc i Andalusia de l'altra tenen tendències molt similars. Als Estats Units, nova jornada amb més de 2.000 morts i s'apropa al nombre de defuncions d'Espanya. A Itàlia s'ha reduït l'escalada davallada de víctimes, tot i que continua amb les pitjors xifres de mortalitat. Alemanya i França segueixen un ritme de contagis semblant.
Els Mossos d'Esquadra intensificaran la pressió a la gent que trenca el confinament per anar a les segones residències. La policia incrementarà els controls després de detectar que el trànsit ha augmentat un 7% a la sortida de Barcelona i un 14% a l'entrada respecte a dilluns passat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha demanat també impulsar un treball conjunt amb els ajuntaments per denunciar actituds incíviques.
He demanat que s'iniciï un procés de treball conjunt de col·laboració amb els ajuntaments de Catalunya perquè també puguin denunciar aquestes actituds incíviques. I aquestes persones que decideixen trencar el confinament, aquestes persones que decideixen posar en risc a altres, siguin degudament sancionades.
Pel que fa a les actuacions policials, Buc ha informat de 3 accions per requeriment sanitari judicial i prop de 10.000 identificacions de persones.
Després que l'Hospital de Cerdanya alertés de l'increment d'un 20% de l'activitat per atendre persones no residents habitualment al territori, han estat molts els veïns i veïnes que han demanat respecte per als que viuen a la comarca tot l'any. Això han assegurat des de l'Hospital Transfronterer, posa en perill la població local i també la salut dels que venen, ja que el centre sanitari està preparat per atendre pacients de Cerdanya i el Capcí. Tant des del Consell Comarcal com des de l'Ajuntament de Puigcerdà reiteren la necessitat de no pujar a Cerdanya.
Estan fent i se seguiran fent controls policials i aixecant actes de denúncia. Persistir en voler anar a la segona residència constitueix una irresponsabilitat i un acte de desobediència greu.
En circumstàncies normals, la comarca es prepararia per rebre un gran gruix de visitants per Setmana Santa, que, a més, gaudirien d'un bon estat de neu a les pistes. La pandèmia actual, però, fa que es visqui una situació molt diferent i, com ha passat també les darreres setmanes, els carrers estan pràcticament buits.
En el cas de Lloret de Mar, asseguren que estan intensificant els controls als accessos perquè ja aquest cap de setmana passat han notat un repunt d'incompliments, persones que intentaven entrar al municipi per passar la Setmana Santa a les seves segones residències.
El cap de setmana passat, que va haver-hi un petit repunt a conseqüència doncs, segurament del que alguna persona que vol venir a segones residències doncs, se l'ha hagut de sancionar i se li ha hagut de ordenar la tornada al seu domicili habitual, a la seva residència habitual. Augmenten els controls en els accessos a la població, fins i tot s'ha tallat algun camí.
Uns controls que Lloret reforcen amb un dron que funciona des de l'inici del confinament i que controla la unitat policial del municipi.
Repunt a la xifra d'ERTOs presentats en les darreres hores. Ja són més de 86.500 els expedients presentats a Catalunya i més de 630.000 els treballadors que han hagut d'anar a l'atur per culpa de la crisi del coronavirus. Es calcula que l'administració ha resolt al voltant d'un 41% del total. D'aquests, prop d'un 90% de manera favorable, un 3% han prosperat per silenci administratiu i un 6% han estat rebutjats. Per sectors, els més afectats en nombre de treballadors són els serveis de menjar i begudes, que inclouen la restauració. Després, el comerç al detall i a l'engròs, l'educació i la fabricació de vehicles. Des d'ara, el govern facilita també les dades comarcals d'impacte de les suspensions temporals de feina. La comarca més colpejada és el Barcelonès, amb més de 200.000 treballadors. La segueix el Baix Llobregat, amb prop de 90.000, el Vallès Occidental, amb 80.000, l'Oriental, amb més de 30.000, i el Maresme i el Tarragonès també estan entre les més afectades.
Els quioscos han vist disminuir les vendes de diaris i revistes. Un dels motius és el tancament de bars i d'establiments com les perruqueries. Per la seva activitat han pres mesures de seguretat com mantenir les distàncies amb els clients o l'utilització de mascaretes i guants. A l'altre costat de la balança han vist com incrementaven les vendes de productes com les publicacions infantils i d'entreteniment com els sudokus.
Menys vendes perquè hi ha menys gent al carrer, els nens no surten, tot el tema aquest de fruits secs i caramels està parat, però bueno, anem funcionant en qüestió de revistes, diaris, crucigrames, tot aquest tema es ven bastant, i contes per nens també, venen els pares, sí.
Els estancs també han pres mesures de seguretat per atendre els clients, com la limitació d'aforament dels clients dins l'establiment. En aquest comerç molletà, a més, han instal·lat mampares de metacrilat per evitar el contacte a l'hora d'atendre la clientela.
El Departament d'Educació reforça els mitjans perquè els alumnes sense recursos puguin seguir el tercer trimestre telemàticament des de casa a partir del proper dimarts. Ha comprat paquet de dades i també repartiran dispositius mòbils a aquests alumnes que no en tinguin a casa. També alguns municipis han decidit reforçar la xarxa de connexions per cable per facilitar aquestes classes telemàtiques.
La propera setmana comença el tercer trimestre i els alumnes l'hauran de seguir des de casa i telemàticament, una mesura sense precedents que genera força incertesa, sobretot pel fet que alguns infants puguin quedar-se enrere. I és que es calcula que un 15% de l'alumnat de Catalunya pot tenir dificultats tecnològiques per a l'ensenyament a distància. És per això que a Montornès, al Vallès Oriental, l'Ajuntament ha decidit ampliar i reforçar la xarxa wifi del municipi.
A partir d'un projecte europeu que ja estàvem implementant de noves antenes al municipi que facilitarien una senyal de wifi de qualitat amb els tècnics, s'està estudiant l'abast d'aquesta xarxa i volem fer un mapa de tots els carrers de Montornès per saber la disposició que tenim d'aquesta xarxa, així com també estem preparant una certa campanya solidària, diguéssim, perquè veïns que ja disposen de wifi a casa seva el puguin compartir.
L'Ajuntament de Tarragona també s'ha afegit a la campanya ciutadana Compartim Wifi i deixarà obert el senyal dels edificis municipals de la ciutat, així com el wifi exterior de la part alta. La mesura per facilitar l'accés a les xarxes també vol anar acompanyada d'un pla de xoc per fer arribar la tecnologia a totes les llars.
Imatge insòlita, la de forns i pastisseries durant aquesta època de l'any. Habitualment, els obradors estarien treballant a ple rendiment preparant mones de xocolata, fruita o mantega, però la situació de la crisi del coronavirus ho canvia tot, també les tradicions. El dilluns de Pasqua és una de les dates assenyalades en el calendari de tot pastisser, però en un any totalment atípic, les previsions dels professionals d'aquest sector no conviden a ser gens optimistes.
Jo tiro molt baix, entre un 15 i un 20% de venda, com a molt. I intento pensar una miqueta que hi haurà pares que premiaran els nens pel seu comportament que estan portant tots aquests dies. Perquè jo no sento dir res de nens que es portin malament ni res semblant. Són un exemple a seguir. A part de que podem parlar dels sanitaris i serveis, els nens són un exemple.
Per tal d'adaptar-se a aquest nou context i reinventar-se davant l'adversitat, diverses pastisseries han optat per oferir servei d'entrega de les mones a domicili. És la proposta que llancen alguns negocis per tal de fer-nos passar els propers dies d'una manera una mica més dolça.
La FECOL finalment ha decidit ajornar l'aplec del Caragol prevista del 22 al 24 de maig fins al segon cap de setmana d'octubre. El confinament i la prohibició d'organitzar esdeveniments massius han obligat a l'organització a traslladar la festa gastronòmica a la tardor, coincidint amb l'aplequet. Les assemblees, la setmana cultural, les caragolades solidàries o el Caragol Tour s'intentaran encaixar en el calendari al voltant de la gran celebració.
No es preveu cap diferència del maig a l'octubre. Sincerament estem contents perquè tots els proveïdors han respost a la nostra crida i pensem que tant a nivell logístic com a nivell de seguretat i resta de serveis que FECOI fique a disposició de les colles i al recinte dels nostres visitants, doncs ho tindrem tot a punt i no es preveu cap entrebanc en aquest sentit.
La cancel·lació no ha entrat en els plans de la federació al considerar que l'impacte econòmic a la ciutat no es pot menysprear.
El confinament forçat no ha aturat la creativitat dels alumnes del Conservatori del Liceu. Estudiants de l'aula de música moderna i jazz han versionat la cançó Valerie de Mark Ronson i Amy Winehouse. Sota la coordinació del professor Fèlix Serra, els alumnes l'han gravat des de diferents punts del país, cada estudiant en un lloc i amb un instrument diferent. Des de Barcelona, Sant Cugat, Sitges, l'Hospitalet de Llobregat i fins i tot Comillas, a Cantàbria. La situació fins i tot va obligar a improvisar alguns alumnes. Un noi que s'havia deixat la guitarra al conservatori va fer un shaker amb una llauna de cervesa i arròs i un altre va haver de tocar una part de la bateria amb un iPad i un coixí. El resultat es pot gaudir al YouTube de la Fundació Conservatori Liceu. La Traviata, una de les grans obres de Giuseppe Verdi, es podrà veure aquest divendres a les 8 de la tarda a les televisions locals de la xarxa. L'òpera, que també s'emetrà per streaming a la xarxa.cat, és una producció dels Amics de l'Òpera de Sabadell que es va presentar al Teatre Auditori de Granollers. Ara arriba a les televisions de proximitat de la mà de BOTV i de la xarxa audiovisual local. La Traviata és la història d'una prostituta que estima un home amb una generositat, noblesa i fidelitat superiors a les convencions burgeses de l'època, impossible entre un home i una dona que volen superar els seus condicionants de classe. La representació dels Amics de l'Òpera de Sabadell es va haver de cancel·lar a causa del coronavirus a Girona, prevista pel 13 de març, i a Lleida, una setmana després.
Amb l'objectiu de seguir apropant la cultura a la població, tot i el confinament, el Museu de les Terres de l'Ebre ha impulsat diferents iniciatives per seguir connectat amb la resta del món. El patrimoni natural i etnològic de les nostres comarques se pot consultar des de casa en només un parell de clics.
Estem parlant del Visit Museum, que ha ficat el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, on hi ha audioguies, on expliquem totes les sales permanents del museu. Estem parlant del Google Arts Project, on hi ha un projecte que vam fer fa un parell d'anys amb Google. Es pot visitar de forma virtual les sales permanents del museu l'arqueologia de Terres de l'Ebre, de la Pestura de Mitjana i l'Ebre Camí d'Aigua.
En les últimes setmanes, el museu també ha publicat alguns vídeos espectaculars del territori a vista d'ocell. A banda dels més de 16.000 objectes del museu, també conviden a visitar #museusenlinea, on es poden veure les col·leccions de 75 museus d'arreu de Catalunya. A més, des de #GoogleArtsCulture, també es pot gaudir dels objectes del fons arqueològic més destacats i tenir l'experiència de visitar museus de tot el món.
O s'actua o desapareixeran el 50% de clubs i entitats esportives de Catalunya. El president de la UFEC, Gerard Esteve, ha estat contundent a l'hora de demanar el que anomena Pla Marshall de l'Esport. Es tracta d'un conjunt de 26 mesures que tenen per objectiu bàsic reduir la despesa i garantir els ingressos de les entitats. Esteve, que ha recordat que l'esport català ha passat dels 160 milions d'euros al 2009 a 64 milions l'any passat, ha demanat a les administracions un pla de xoc de 25 milions d'euros per a les entitats esportives sense ànim de lucre.
Que això acabi aterrant a clubs i federacions. I nosaltres valorem, en un primer impacte, per poder salvar les entitats, aquests 25 milions d'euros de tot el sector. D'aquests 25, la Generalitat ja n'està aportant, insisteixo, al voltant dels 15 milions d'euros, i per tant, s'ha de veure aviam com podem fer perquè la resta d'entitats puguin tenir aquestes ajudes.
La proposta de la UFEC està coordinada amb les unions de federacions d'altres autonomies, com Madrid, Andalusia, l'Aragó o el País Basc.
Tres partits de Lliga Endesa més la Copa de la Reina és tot el que ha pogut jugar aquesta temporada Núria Martínez. La base mataronina va debutar en el clàssic de Lliga contra l'Avenida a mitjans de febrer, després de 5 mesos lesionada als isquiotibials. Però en menys un mes, l'he de deixar de nou les pistes.
Sense cap mena dubte, és la temporada més estranya que he viscut mai en els 20 anys que porto jugant a bàsquet. Començant per una lesió greu que no havia tingut mai, que per mi és algo especial, evidentment, i seguint per una inundació a Font de Jau i acabant per el coronavirus que ha sigut el que ho ha acabat de rematar, no?
De moment, la competició domèstica continua a l'espera o de noves dates o de donar-se per acabada. Mentrestant, les jugadores segueixen exercitant-se a casa amb el handicap que t'han separat aquests darrers dies, el de l'espai i del material.
Nosaltres, per sort, tenim algú de terreny i dono voltes al terreny o faig els meus exercicis, però no és el mateix que estar en dinàmica d'equip.
I tot i la distància entre les jugadores de l'Espart City League, Martínez ha explicat que segueixen en contacte entre totes.
El Gènere Internacional i Olímpic de Concurs Complet d'Equitació, Albert Hermoso, organitza el proper divendres una subhasta benèfica online d'aquest cavall, l'Atento, per recaptar fons per la lluita contra la Covid-19.
La competició no hi ha res i llavors pues, veig, la veritat és que vaig veure que el Messi va donar 1 milió d'euros, que el Guardiola va donar també molts diners. Jo no els puc donar aquests diners, però si puc ficar el meu granet d'arena, pues, m'encantaria fer-ho. I intentar, pues, això, a part de que el cavall tingui una casa perquè el cuidin i perquè faci feliç amb algun propietari, intentar ajudar una miqueta, pues, amb el que en mesura puguem, als sanitaris de l'Arnau.
La subhasta tindrà lloc el divendres 10 d'abril a les 8 del vespre i es realitzarà en directe al compte d'Instagram d'Albert Hermoso. Està previst que duri uns 15 minuts amb un preu de sortida de 3.000 euros i amb licitacions de 500 euros que s'aniran escrivint al fil directe d'Instagram. Serà el mateix Hermoso qui moderarà la subhasta i anirà donant informació addicional sobre el cavall.
A Naturgy tots els empleats treballem per treure't preocupacions i tenim un pla. Ajornar el pagament de factures durant 3 mesos i finançar-les a un any sense interessos. Obrir un servei de consulta mèdica per videotrucada. Pagar el comptat als nostres proveïdors. Assegurar el subministrament a tots els nostres clients, sobretot els vulnerables. I proporcionar energia sense cost als hotels medicalitzats. I tots a Naturgy continuarem treballant per posar-t'ho una mica més fàcil. Naturgy.
Coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia, protegir les persones més vulnerables i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon.
Sisplau, protegeix-te i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots,
per la teva vida i per la dels altres.
Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Farem la coca de recapte. La coca de recapte és una pizza. Tothom parla de coca de recapte, però realment els originaris jo crec que és la, que és la, que és la pizza. Però bueno, nosaltres som catalans, per tant, aquesta coca de recapte ens quedarà estupenda. Nosaltres hem fet la massa. Amb farina, llevat, una mica d'aigua, ja veureu la recepta. Però la podeu anar a comprar, podeu comprar la massa ja feta i molt més fàcil i no teniu que fer-la, depèn de vosaltres, no? I després un escalivat, una esvergínia, un pebrot vermell, una ceba i el que vulgueu escalivar, tot queda bé a les coques de recapte. I després, això agafeu, una safata, la poseu al forn i normalment fins a que s'escalivi, 180 graus, una horeta, 45 minuts, ho netegeu ben net i ho posem a sobre de la coca. Si l'heu fet a vosaltres, teniu que cuinar-la després una altra vegada amb l'escalivat sobre, que agafarà el gust aquest, la mateixa coca agafarà aquest gust. I si la compreu feta, doncs igual, la calenteu al forn. Nosaltres hem posat una sardina fumada, podeu posar-li tonyina, podeu posar-li algun fumat que sempre queda bé, un salmó, el que vulgueu vosaltres. I ja teniu la coca de recapte d'aquesta setmana.